Avui tenim uns quants dies mundials. Avui és el Dia Mundial del Pescador, també és el Dia Internacional de la Duana i també és el Dia Mundial de l'Educació Ambiental, que potser és una cosa que fa molts anys no ens el plantejàvem, just abans de la pandèmia, si recordes, hi va haver molta moguda a nivell social pel tema de la sostenibilitat i que les xifres i que tots els experts ens deien no que estàvem en una línia vermella, sinó que ja l'havíem traspassat, aquesta línia vermella. Després va venir la pandèmia i ho va espatllar tot. S'ha perdut tota aquesta consciència. Doncs avui és el Dia Mundial de l'Educació Ambiental. I encara un mes. Avui, 26 de gener, també és el Dia Mundial de la Malaltia de Kawasaki. És una malaltia catalogada com a rara i que afecta a nens petits menors de 5 anys. És una malaltia que genera inflamació als vasos sanguinis de mitjà i petita mida. I, per tant, és força difícil de diagnosticar, però, a més, pot ser molt perillosa. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Som dijous avui, estem al 26 de gener, hores d'ara, fregant ja els 5 graus positius a la ciutat de Lleida. Quina ha estat la mínima avui a la ciutat de Lleida? Doncs mira, entre 3 i 4 graus sota zero, depenent del punt de la ciutat on estiguis fent la medició, però més o menys, entre 3 i 4 graus sota zero és la temperatura mínima que hem tingut avui a Lleida. Però a Mollerussa han baixat a 4,5 sota zero. A les Borges Blanques, a 2,5 sota zero. A Balaguer, 4 sota zero. A Tàrrega, pràcticament 3 sota zero. A Cervera, pràcticament 2 sota zero. A Tremp, 6,5 sota zero. A la Seu d'Urgell, 7 sota zero. A Solsona, 6 sota zero. A Sort, 3,5 sota zero. Al Pont de Suert, pràcticament 8 graus sota zero. A Viella, pràcticament també 8 graus sota zero. I a Baqueira, a la cota 2.467, a 13 sota zero. Aquestes han estat les temperatures mínimes d'avui. Ja saps que hi ha una lleugera millora de les temperatures màximes, però que de cara al diumenge tornaran a baixar totes les temperatures. D'això en parlarem demà amb l'Armando Álvarez. Abans, buscarem la previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà ho farem des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Saïd Esbai. Farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. És dijous i, per tant, parlarem dels animals de companyia. Ho farem amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater, des d'Anadon Veterinaris. I també ens plantarem a la una parlant de salut i de nutrició amb el nostre col·laborador nutricionista, el Christian Didier. A partir de la una, amb el David Velasco, les escapades de nieve, on repassem totes les activitats de les estacions hivernals i, escolta, totes les escapades i activitats de cara al teu temps d'oci. Des d'ara fins a arribar a les dues, t'acompanyem des de COPE Lleida. I, escolta, que sí, que fa molt fred, però si vols fer alguna activitat a l'aire lliure, doncs t'agrada saber quina previsió meteorològica tindràs, oi? Doncs li preguntem al Saïd Esbai. Saïd, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dijous a Lleida esperem ser ennuvolat o cobert a la Vall d'Aran i a la resta predomini de cel poc ennuvolat. Temperatures en general sense canvis o en lleuger ascens, arribant als 9 graus de màxima a Lleida ciutat. També a la Seu d'Urgell, 8 a Balaguer, 7 a Tàrrega i 1 a Viella. A més, ben variable fluix en general amb intervals de component nord moderat, ocasionalment fort, especialment en cotes altes del Pirineu. Per demà divendres esperem ser ennuvolat o cobert amb precipitacions i una cota de neu entorn als 300 i 500 metres al Pirineu. També podrien donar-se nevades persistents, sobretot a la Vall d'Aran. A la resta, intervals ennuvolats. Temperatures en lleuger descens o sense canvis, amb mínimes que poden arribar als 7 graus negatius. Màximes de fins a 9 graus a Lleida ciutat, 6 a la Seu d'Urgell, 8 a Balaguer, 7 a Tàrrega i 0 graus de màxima a Viella. A més, al Pirineu, vent del nord moderat, amb intervals de fort i ràfegues molt fortes en cotes altes i zones exposades. A la resta, variable fluix en predomini de la component oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Per cert, aquesta matinada a la zona de Lleida hi ha hagut aquesta davallada de temperatures per sota zero, igual que les darreres 5 nits, però aquesta vegada amb humitat, i això el que ha fet és que veguem aquests paisatges blancs. Hores d'ara tenim vent fluix, uns 5 km per hora, la visibilitat és bona, 20 quilòmetres, i com et deia, fregant ja els 5 graus a la ciutat de Lleida. Busquem tot seguit l'actualitat informativa d'aquestes comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Abans, però, deixa'm que et recordi que tenim un número de WhatsApp en el qual pots enviar missatges de veu i de text. És el 664-526-180, 664-526-180, per si, escolta, jo he donat una temperatura mínima d'un indret de les comarques lleidatanes i tu m'escoltes des d'algun d'aquests i el teu termòmetre ha baixat més o no ha baixat tant. Doncs escolta, m'ho expliques, m'ho dius, que hi ha d'altres històries, eh? Comencem parlant de successos, i és que els bombers de la Generalitat van trobar dimarts a la nit, sa i estalvi, el veí de 71 anys d'Isona, que havia desaparegut hores abans d'aquest municipi del Pallars Jussà. Al voltant d'un quart d'onze de la nit, un veí el va trobar en una era. Pel que sembla, l'home es va desorientar. Els bombers van activar cap a les 20 hores el dispositiu després que familiars denunciessin que feia més de dues hores que no sabien del seu parader. I van treballar 9 dotacions. I és que a la zona del Pallars Jussà no és un... Vaja, en aquestes hores de la nit no és per estar perdut i desorientat. Eh? Per tant, afortunadament, un veí el va trobar, va donar l'alerta i està sa i estalvi. Segona jornada d'aturades. La de salut, la d'educació, la dels secretaris de justícia, que aquesta és indefinida. I és que comencem per la de salut. Metges de Catalunya, que és el sindicat majoritari que ha convocat aquesta aturada, ha xifrat, és la guerra de xifres, eh? Si vols, te'n pots riure, somriure, però és que és veritat. Jo, de veritat, o sigui, admeto que pugui haver cert error, cert, però aquestes barbaritats, és que ho trobo inconcebible, eh? Fan el ridícul, tots plegats, eh? Metges de Catalunya xifren un 70% el seguiment de la vaga de sanitaris d'avui, dijous al matí. A la demarcació de Lleida està xifrada en un 60%. El seguiment en l'atenció primària és del 74%, en general, eh? Ja dèiem que a Lleida és del 60%, i que, segons les dades publicades pel Departament de Salut, aquest seguiment de la vaga, avui, dijous, el mateix dia, al mateix lloc, les mateixes persones, per salut, el seguiment és del 21,5% a la demarcació de Lleida i del 27,3% al conjunt de tot Catalunya. O sigui que anem del 70 al 27. Del 70 al 27. Mira, jo entenc que si un diu un 25% i l'altre diu un 30, doncs estaríem dins d'un marge lògic, perquè tampoc hi ha aquest marge d'error. Si un diu un 50 i l'altre un 55, tothom ho entendrem. Si un diu un 68% i l'altre un 72%, també ho entendrem. Ara, si un diu un 70% i l'altre diu un 27, és una barbaritat. Ja no saps a qui creure. O buscar el punt intermig. Si un diu 70 i l'altre 27, doncs per allí al mig, el 50%. Bé, un 50% de seguiment és important, eh? És important. De fet, la primera de les dues jornades de vaga de metges i de la resta de personal sanitari dels CAP i hospitals convocats, com et deia, per Metges de Catalunya, ahir, que va ser la primera, doncs es van haver d'anul·lar visites, però es van complir tots els serveis mínims fixats. Per tant, en aquest sentit, les urgències, les emergències, no hi va haver problemes. Ara bé, recorda que el 2022, com ja et vaig avançar, es va tancar a les comarques de Lleida amb 9.723 persones en llista d'espera per una operació quirúrgica, i vaja, que si truques, bueno, si truques és quasi bé missió impossible, però si t'acostes o fas per internet amb un cap per demanar hora, ja saps que van amb molt retard. Totes les d'ahir es van haver de recol·locar i no es recol·loquen el dia posterior, doncs a saber quan et torna a tocar. Per tant, al final tot és un problema per l'usuari, que ja patim, en patim prous de retards i d'altres històries. Per tant, el govern de la Generalitat el que hauria de fer, com ahir parlàvem a la tertúlia amb veu de dona, és que estem parlant de serveis públics, de serveis que són pel benestar de la societat, que ja els paguem amb tots els impostos, que ho fem regularment i religiosament. Doncs el govern de la Generalitat el que s'ha de proposar és arreglar-ho, però vaja, quan abans millor, i que això rutlli, que això funcioni, que ho necessitem, que és una necessitat. De moment així estem. Això pel que fa al de salut. Anem al d'educació. Membres de sindicats educatius han tallat avui dijous al matí, a les 8 del matí, l'encreuament entre el pont de la Universitat, l'Avinguda de Madrid i Avinguda Catalunya, provocant un important col·lapse circulatori al centre de la ciutat en hora punta. Clar, hi ha molts vehicles que venien per Avinguda de Madrid i a l'arribar a Plaça Espanya doncs s'han quedat que no podien seguir, diguéssim, direcció cap a la carretera de Saragossa, perquè m'entengueu. Quin és l'itinerari que han seguit? Doncs mira, giren cap a la dreta, Avinguda de Catalunya, el segon semàfor a l'esquerra, carrer Acadèmia, després de la benzinera tornem cap a l'esquerra, República del Paraguai, i el semàfor de República del Paraguai amb Avinguda de Madrid, que es posa verd i passen 7 vehicles, si estan atents i ningú està manipulant el telèfon mòbil, si hi ha algú despistat passen 5 vehicles, doncs la cua arribava a les portes de la ràdio, que estem al número 14 del carrer Acadèmia. Estem, perquè entengueu, d'aquest carrer Acadèmia, des de Avinguda Catalunya fins a la benzinera, més a prop de l'Avinguda Catalunya que de la benzinera. Aquí arribava la cua. Entenc que la gent desesperats, perquè per molt que ens diguin que sortim amb temps, sortim amb el temps just, perquè això és així. I per tant et trobes aquest entrebanc i vas perdent temps. On estava la Guàrdia Urbana? Aquí no. No estaven ni al creuament de l'Avinguda Catalunya amb el carrer Acadèmia, ni al creuament del carrer Acadèmia amb la República del Paraguai, ni al creuament al semàfor de la República del Paraguai amb Avinguda de Madrid. Tampoc hi eren. I mira que aquell semàfor era absurd, perquè per l'Avinguda de Madrid no venia cap vehicle, per tant, amb una persona allí donant pas s'hagués pogut estalviar molta història. Doncs res, no n'hi havia cap de Guàrdia Urbà enlloc. I els vehicles a la porta de la ràdio. Això és el que ha passat aquest matí. Pel que fa al seguiment, doncs ahir, com ja vas veure, vam estar contactant amb dos instituts i una escola. El seguiment, almenys a la demarcació de Lleida, va ser mínim. Sí que va haver gent a la manifestació a Barcelona. I, curiosament, als instituts hi va haver més seguiment de la vaga per part dels alumnes que no pas del professorat. Avui la tònica és similar i veurem si el conseller Cambray s'asseu a negociar, però d'una manera decidida o no, si no els sindicats anuncien noves mobilitzacions i noves jornades de vaga. Bé, canviem de tema, va, que les comarques de Ponent, Alt Pirineu i Aran han tancat el 2022 amb 4.900 persones aturades menys. Tot això segons dades de l'enquesta de població activa publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. Les ha publicat avui. La demarcació va acabar l'any amb 20.200 persones aturades. La taxa d'atur, en comparació amb el tercer trimestre del 2022, també es redueix i ho fa gairebé 2 punts, fins al 9,47%. Malgrat la caiguda de l'atur, la majoria de sectors econòmics de la demarcació han perdut ocupats, a excepció dels serveis, que n'han guanyat 9.800. L'agricultura n'ha perdut 12.700, la indústria 1.300 i la construcció 1.800. A Catalunya, el 2022 va acabar amb un lleuger repunt de la taxa d'atur, al 9,91%, i 21.900 aturats més que el trimestre anterior. I a la xarxa viària lleidatana en va parlar la delegada del govern de la Generalitat a Lleida, Montse Vergés, que recorda, ahir va estar aquí a les instal·lacions de Cope Lleida l'entrevista Cosmopolita. Fins a 26 municipis de la demarcació de Lleida rebran un total de 2,8 milions d'euros per tirar endavant projectes que promoguin la pacificació de trànsit i la reducció de la sinistralitat i que han d'estar fets a mitjans del 2024. La delegada del govern a Lleida, Montse Vergés, diu que mentre hi hagi una víctima mortal en accidents de trànsit és un drama i que aquest 2023 no ha començat gens bé.
I aquí sí que, tot i que mentre hi continuen havent-hi víctimes mortals, és un drama i s'ha de continuar treballant per disminuir-les, sí que a nivell de vegueria de Lleida podem dir que hem tingut la reducció més important a nivell de Catalunya, amb un 45% de reducció de la sinistralitat respecte al 2019. I pel que fa a l'inici de l'any 2023, doncs dic que no l'hem començat bé, perquè de moment hem tingut 3 víctimes mortals.
No l'hem començat gens bé. Per cert, segons el Servei Català de Trànsit, tot i la glaçada, tot i les baixes temperatures, hores d'ara no hi ha cap via que ells controlin que tingui cap mena d'afectació ni per cadenes, ni per gel, ni pel glaç. I acabem amb dos titulars del territori. Urbanisme rebutja incloure una polèmica edificació d'un exregidor de Bellver de Cerdanya al catàleg de masies. SOS Pirineus porta el cas a Antifrau després que el síndic de Greuges indiqués que les obres es van fer sense llicència. I Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l'INEF-C acorden una col·laboració per impulsar la recerca en àmbits de muntanya des del centre de la Seu d'Urgell. Una comissió es reunirà periòdicament per establir i fer seguiment de les fites i de les activitats.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ara sí, ja que ja parlem dels animals de companyia, ho fem des d'Anadon Veterinaris, que ja en tenen, que tenen molta experiència i que tenen personal qualificat amable, que pots anar a la botiga, que està en el carrer Seguiria número 11, i a la clínica, i, escolta, preguntar el que et faci falta. Que moltes vegades es queixen d'això, els amics d'Anadon Veterinaris, que no pregunteu suficient, que ells estan encantats, que hi podeu anar a preguntar. Mira, els trobes a internet, a anadonvet.com, com et deia, al carrer Seguiria número 11, i els hi pots fer un truc al 973-266-388, 266-388, amb horari comercial. Et trucaran des de la botiga i, escolta, si és una emergència veterinària, et passaran a una veterinària o un veterinari de guàrdia, i si truques a qualsevol altra hora, cap de setmana, dia de Nadal, que ja ha passat, festius, qualsevol dia, 365 dies a l'any, 24 hores, et passaran amb una veterinària o un veterinari de guàrdia. I això dona una seguretat que, de veritat, val molt la pena. Estem amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabaté. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La setmana passada vam començar un especial de desparasitar. Sí. I ho vam fer perquè, clar, al final, vosaltres em dona la impressió de que ho aviseu molt.
I hem començat per els paràsits externs.
Sí, sí.
Estem parlant de la desparasitació externa,
però
de moment.
Però vull dir que és que s'ha de desparasitar.
Sí, ho recomanem sempre i la gent es creu que no és molt important.
Clar, va, no passa res. Què em diu ara la Imma aquí? No passa res.
6 mesos que no el desparasito. No passa res. Va, està bé,
el
està bé.
Fa bona
sí.
cara.
Uh-huh.
Doncs ull amb això del bec bé, fa bona cara, que podem tenir alguna complicació greu de salut.
I perdó, perdoneu, perquè la setmana passada no vaig pensar dir que no cal que tingui moltíssimes puces perquè el gos estigui malament.
Ah, no,
una puça fa feina,
I tant.
No, que a vegades la gent diu, he mirat...
N'hi he vist
una. No he vist res.
Ah.
He mirat i jo sempre penso, què has de veure una puça amb la dental que té? O és un esfinx... L'esfinx és el gat aquell
que no té pèl.
No té pèl. O és un crespado xino, també, que són gossos que no tenen gaire pèl.
Però escolta, l'esfinx no hi aniria, no?, que no té pèl, la puça.
Per això dic, o és un gat o un gos sense pèl i ho pots veure.
Vaja, que s'ha de desparasitar de manera regular.
Però sí el pot picar i donar un salt i marxar.
Clar. Aquesta
picar sempre
també.
Pot picar a tots, la puça. Si... Una altra cosa és que, clar, ho podem veure i no es quedarà allà, però picar sí a tots.
I si en teniu més d'un d'animal, doncs van saltant d'un a l'altre, eh?
Clar.
Mira, hem començat a parlar aquest especial de 3 setmanes de desparasitar. La setmana passada ho vam fer amb la puça, perquè el que t'explicava és que aquests 3 programes ho farem des d'aquesta altra perspectiva, des dels paràsits, que a vegades els coneixem perquè ens els anomenen, però no sabem ben bé què poden arribar a fer. Hi ha una altra cosa que tampoc hem fet, és ensenyar una fotografia ampliada.
Ah, sí?
Deu de ser lletgíssims.
Sí, no són gaire bonic, això.
Per tant, potser ens alarmaria una mica més això. En fi, va, que l'altra setmana passada vam parlar de les puces. Parlem de la importància de desparasitar. Recordeu que depenent del producte i si és intern o extern, s'ha de fer cada mes, o cada 3 mesos, o cada 2 mesos, o cada 4 mesos. Això us ho explicaran a Nadon Veterinaris. Aneu allà amb el vostre gos o el vostre gat, o a pregunta, i us diran què podeu fer. Podeu combinar dos maneres, la interna i l'externa, només una. Això depenent de cada persona, però què s'ha de fer. Avui les paparres.
Avui les paparres.
Què són les paparres?
Les paparres és un àcar que parasiten el gos d'animals vertebrats de sang calenta. Bé. El seu objectiu principal és buscar una font d'aliment constant amb la qual puguin sobreviure.
Clar.
Podem distingir 2 grans famílies de paparres, les paparres dures i les paparres toves. Les primeres es caracteritzen per tindre una closa i per trobar-se en gairebé tots els països del món, mentre que les segones no compten amb aquest escut i solen buscar les zones de les orelles per instaurar-se a l'orella de l'animal. Sí, són molt maques. O sigui, no parlo de la part externa,
No.
Se fiquen a dintre,
allí al
conducte.
I allí ja és un problema.
Al conducte, exacte. S'alimenten de sang dels animals i de les persones. I és precisament quan estan alimentant que poden transmetre els patògens causant de les malalties, així com també poden alliberar amb la seva saliva una potent toxina paralitzant que produeix relaxació muscular ascendent.
Caram.
Sense febre, dolor, esgotament i dificultat per a respirar. Això últim ocorre en gats, gossos i nens, principalment.
Caram. Poca broma, amb les paparres.
Perquè no dona febre, però tenen molt dolor, esgotament...
T'ho dic
i
perquè...
I el primer que fem a veterinària, suposo que a humana igual, és mirar si té febre.
Clar.
Però, clar, no dona febre i té tot lo de més.
No, ho dic perquè parlem de les paparres i quasi bé de manera carinyosa. Ai, les paparres i tal. Poca broma.
Sí.
És un paràsit, eh?
És un paràsit, sí, sí. Existeixen moltes tipus de paparres. Les paparres constitueixen un dels paràsits externs més comuns i nocius per a les nostres mascotes. A més de produir una molesta picor i generar una infecció i irritació de la pell, aquests paràsits són portadors de nombroses malalties que poden transmetre al nostre ca a través de la seva picada. Tenen unes malalties molt severes, sí. Les paparres no poden volar ni saltar. La setmana passada parlàvem del salt que fan les buses, per la qual cosa, quan no es troben sobre la superfície d'un cos hoste, està al sol, en el sol. La majoria d'elles sobreviuen en la naturalesa, en zones rurals, en boscos, en el camp o fins i tot en jardins i parcs, amb vegetació pròxims a franges urbanes. D'aquesta manera, quan el gos passa d'un sector infestat d'aquests paràsits, la paparra accedeix a ell a través de les seves potes, ja que, recordem, no poden saltar. Comença a grimpar i recórrer tot el seu cos fins a trobar el lloc idoni per instal·lar-se. I començar a alimentar-se, com a les dibuixets animals, que es fiquen allí la cadira, és igual. Després... Després aquest gos arriba a casa i si, per exemple, tenim un gat, també li pot transmetre.
Clar,
es va...
És que clar, llavors ja el tenim a casa.
Sí, 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 per això...
Ja està.
Per això sempre recomano. Les malalties que poden transmetre les paparres poden donar molts símptomes. Podem donar... alguna malaltia pot donar febre, falta d'apetit, decaïment, problemes renals, inflamació de les articulacions, vòmits, diarrea... Hi ha moltes malalties, depèn de la malaltia, però pot provocar paràlisi, anèmia, moltes coses. És molt important desparasitar. I, bueno, clar, quan ja ha arribat un punt que està molt infestat i la malaltia està molt avançada, podem tractar-lo moltes vegades, no s'arribarem. Doncs... I ens estalviem un munt de diners, eh? Desparasitem.
Totalment.
Perquè la desparasitació, ara m'ho estic inventant perquè no m'ho sé de memòria, però una pastilla que pugui costar 20 euros a un tractament que te pot arribar a costar 2 euros més, clar...
Clar, és la diferència... I ja,
bueno,
i ja per la salut de l'animal,
i a vegades te gastes molts diners i no es pot fer res.
Clar, és que, saps què passa? Que la setmana passada vam parlar de les puces, que feien gràcia i tot, perquè els dibuixos animats, doncs, bueno, tenen la seva gràcia. Avui hem parlat de les paparres, que també tenen pues, la seva gràcia, perquè també surten amb dibuixos animats, però ull, perquè en casos extrems, suposo, però podem arribar a perdre la vida del nostre animal, no?
Home, sí, evidentment, clar.
Vull dir que,
sí.
Aviam, estem parlant de casos extrems, però que és possible, per tant...
Com a mínim, quan comencen, tenen problemes a la pell, que s'ha de tractar. Ja, només això ja te costa molt més car que la pastilla o la pipeta de cada mes o de cada tres mesos per desparasitar. I després, si continuen fent fenya, pues ja ho hem sentit, fins i tot anèmies, que després has de tractar l'anèmia, mals renals, paràlisi...
Però fins que acabes descobrint d'on caram surt tot això, doncs déu-n'hi-do.
Exacte, perquè després són proves. Quan arriben al veterinari, nosaltres no tenim una bola de vidre.
No, és anar fent proves i anar descartant.
Clar.
Carrer Segrià número 11. Aquesta és l'adreça on trobaràs els amics de Anadon Veterinaris, que si tens dubtes sobre el tema de desparasitar, perquè ara igual dius, bueno, escolta, jo em sembla que ho estava fent malament, però què he de fer ara? Mira, en lloc de buscar per internet, ves a Anadon Veterinaris, Carrer Segrià número 11, presencialment, de cara a cara, que de veritat, que n'avançareu més i us assessoraran, però de manera molt personalitzada, perquè li pots dir quin animal tens, el pots portar i tot. Mira, aquest és el protagonista o la protagonista, un gos, un gat, i allí ja t'explicaran què pots fer. Després tu ja decideixes si ho fas o no ho fas. Carrer Segrià número 11, Anadon Veterinaris, els hi pots fer un truc, 973-266-388. Ima Sabaté, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies, Ricard.
La crispación y la confrontación toman la política española e internacional. ¿No hay otra manera de hacer política? ¿Es posible recuperar el espíritu de la transición? La gran pregunta con Jesús Abezuela, un magazine de actualidad en colaboración con la Fundación Pablo VI que arroja luz y esperanza sobre las cuestiones que más nos preocupan como sociedad. El sábado 28 de enero por la noche, estreno en 13.
Llegan los Samsung Days de MediaMark. Te descontamos 60 euros en una lavadora Samsung de 9 kilos de carga, clasificación energética A, y llévatela por 399 euros. Además, tu descuento aumenta a medida que lo hace tu compra. Hasta 400 euros de ahorro. MediaMark.
¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, pueden competir con un mes ahorrando. Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 800-76-0909 o en cámbiate a endesa.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez. Oh, I want to...
Doncs sapa que ens acostarem ja a la una de la tarda. Ja saps que és el moment en el que parlem de salut i de nutrició. Ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que el trobes a Di Santa Nutrició, a internet disantanutricion.es. Des d'allí trobaràs els enllaços i les sortides cap a les xarxes socials. Segueix-los ahí, el Cristian, que és força actiu, a l'Instagram, amb vídeos, amb consells, amb tutorials. I a Lleida els trobes al Alcalde Porqueres número 74. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, buen día.
Oye, hay una palabra que hace tiempo que no hablamos, que no la pronunciamos, al menos aquí, pero que está presente...
Ricard, es de esas palabras que es mejor no nombrar.
Sí.
Porque si los nombras aparece.
Pero está presente en... Oye, cuando te haces un control, un análisis de sangre rutinario... es de lo primero que miras, el colesterol. Pero claro, la palabra colesterol como tal, pues no nos dice nada, seguramente. Es más, yo me enteré no hace mucho que había colesterol bueno y colesterol malo. Para posicionar, ¿qué es el colesterol, Cristian?
Bueno, el colesterol es llevas años estudiándolo para entenderlo, ¿eh?
Ah, vale.
Es una de las moléculas que forma parte de las grasas, que son más difíciles de comprender. Tenemos que pensar que las grasas que comemos, los lípidos, que también se denominan, hay de varios tipos, ¿vale? Y hay un lípido concreto, una grasa concreta, que es el colesterol, que es una molécula muy especial, porque es muy diferente a las demás tipos de grasas que tenemos, ¿no? Entonces, el colesterol es una sustancia que, para que os hagáis una idea, es como si fuese, tiene un esqueleto, ¿vale? Es un esqueleto y ese esqueleto se usa para muchas cuestiones. Por ejemplo, las hormonas que deciden que tú tienes condiciones masculinas se fabrican, que son las hormonas andróginas, digamos, se fabrican a partir del esqueleto del colesterol. Las hormonas que se fabrican para aquellas, para ver una mujer femenina con sus situaciones femeninas y tal, pues se fabrican, que son los estrógenos, se fabrican a partir del esqueleto del colesterol. Pues la vitamina D, que está tan nombrada y que todo el mundo la conoce, se fabrica a partir de un esqueleto, que es el esqueleto del colesterol.
Bueno.
Y hay muchas sustancias. Las sales biliares, si os suena, tenemos una vesícula biliar y tenemos que se llena de piedras, que a veces hay algunas personas que les quitan. Esas sales biliares se fabrican a partir del colesterol. ¿Qué significa esto? Que el colesterol es una molécula muy importante, es vital, o sea, la necesitamos para vivir y es muy importante.
Bueno,
¿no?
Ahí quería llegar, o sea, que al final resulta que la necesitamos. Supongo que el problema está en el exceso.
Claro, entonces el colesterol lo necesitamos sí o sí, y entonces el colesterol, pues bueno, hay unos procesos por el cual nosotros nos alimentamos con colesterol. Casualmente, el colesterol... la molécula, este esqueleto, solo está en las células animales, ¿vale? En las células vegetales hay un componente parecido, que es el citosterol, pero no es igual. Entonces, el colesterol solo lo tenemos en productos animales.
Vale.
¿Eso qué significa? Que una de las cosas que nos aumenta el colesterol en la sangre es comer alimentos animales.
Claro.
Concretamente, las grasas de los animales. Pero tenemos que recordar que las grasas de los animales están intrínsecas. A veces, bueno, ya te comes un cacho de panceta, un cacho gordo, ya tenemos mucho colesterol aquí metido.
Claro.
Pero si te comes una pechuga de pollo, también tiene colesterol intrínseco, porque forma parte de las células de los animales.
A nivel de salud, ¿qué comporta tener el colesterol alto?
Claro, entonces, pues eso. Entonces, este colesterol que vamos comiendo se va a llegar al intestino, hay unos procesos de cambio y se absorbe y entra la sangre. Y la sangre se va repartiendo el colesterol donde se necesita para fabricar estas hormonas, para fabricar lo que es la vitamina D, para hacer sales biliares, lo reparte. Y de repente hay un momento que dice, escucha, yo no necesito más. ¿Dónde hago, qué hago con todo este colesterol que me sobra? Entonces el colesterol está en la sangre rodando por todo el cuerpo, intentando buscar un sitio que lo necesita. A lo mejor lo necesitas en la punta del pie. Y a lo mejor lo necesitas en el hígado. Entonces va rotando por todo el cuerpo a ver dónde se necesita. Pero claro, las células, pues bueno, llega un momento que dice, escucha, yo no necesito más colesterol. Entonces se guarda y se suele almacenar en varios sitios, ¿vale? A veces, con que va rodando por la sangre, constantemente, en bastante cantidad, porque no se necesita tanto, el vaso, la vena o la arteria, lo va captando y se va incrustando en las venas. Hay un proceso metabólico, pero para que me entendáis, se va incrustando en la vena y se va formando una cosa que se llama placa de ateroma. La placa de ateroma es un agregado de células y de otras sustancias y de colesterol que se va metiendo en medio de la vena y de la arteria.
Ah, bueno, vale, las va estrechando, ¿no?
Y la va estrechando, vale. va estrechándola porque, claro, cada vez esa vena, al ser como, imaginaros un tubo, y dentro del tubo tenemos un boño allí, y entonces, pues
ese es un problema.
El caudal de ese tubo, pues ya no es el mismo, porque tiene allí un boño que no me deja cruzar, claro. Y tal. Entonces, bueno, pues la circulación es peor y tal. Entonces, esas placas de ateroma que se denominan generan una serie de problemáticas, porque allí se pueden generar trombos, claro, de sangre. Porque, claro, allí hay una cosa inflamada, no sé qué, bueno, va. Y entonces allí se generan unos trombos de sangre y ese trombo, cuando se despega, puede salir rodando por la sangre y si llega al cerebro, pum, hay un ictus, un derrame.
Claro.
Llega al corazón, pum.
Cristian, nos quedan 5 minutos para llegar a la una. De manera rápida, ¿cuáles son los alimentos que favorecen o que llevan más colesterol? Ya nos has dicho que está en todo el tema animal. Pero supongo, claro, que las carnes más grasas llevarán más.
Claro, entonces, los alimentos grasos, los alimentos animales, ricos en grasa, pero luego tenemos otro componente que también está en los vegetales que nos hace aumentar el colesterol.
¿Ah?
Y estos son los ácidos grasos, las grasas saturadas, ¿vale? Por ejemplo, el ácido palmítico, el mirístico, ¿estos dónde están? Pues en la grasa de palma, por ejemplo, en las grasas que hay en la mantequilla.
El aceite de palma famoso, ¿no?
Exacto. Vale. Y fijaros que esta grasa no es de un animal, es de una palma, es de un vegetal. Y por ejemplo, pues hay otras grasas que también se utilizan, ¿no? Por ejemplo, las que se usan en la bollería. Todos estos tienen un tipo de componente que se engancha al colesterol y nos hace aumentar el colesterol, ¿vale? Por eso es importante que la persona que tiene el colesterol alto revise todo lo que está comiendo de alimentos animales y todo lo que está comiendo de alimentos prefabricados y ultraprocesados. Porque es posible que esos alimentos ultraprocesados, aparte de utilizar grasa de cerdo, por ejemplo, utilicen grasas, por ejemplo la palma, que aumentan el colesterol también.
Oye, esto no te lo explican, ¿eh? Porque cuando te sale el colesterol alto te dicen, oye, fuera embutidos, fuera carne roja, tal, tal. Vale, oye, pero esto otro no, es importante. Oye, ¿existe un alimento que por consumirlo ayude a reequilibrar el tema del colesterol?
Claro, entonces tenemos los alimentos vegetales en general ayudan a reducir el colesterol porque no tienen colesterol. Eso es lo primero.
Claro.
Pero luego, las grasas que tomamos... Es importante el tipo de grasa, porque el tipo de grasa, hay unas grasas que favorecen el aumento del colesterol y otras que no. Por ejemplo, las grasas del aceite de oliva no suben el colesterol,
vale,
por mucho que haya mucha grasa. El tipo de grasa no sube el colesterol, de hecho lo baja, por ejemplo, ¿vale? Porque, claro, al no engancharse a un colesterol y no favorecer, se disminuye, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, bien, las nueces. Las nueces es muy importante. Los pescados azules, sobre todo los de río, tipo salmón, tipo atún, tipo trucha, ¿vale? Sobre todo los de agua fría, los pescados de, por ejemplo, el bacalao, todos estos no bajan el colesterol, ¿vale? Pero los azules sí, ¿vale? La sardina, el arenque, todos estos favorecen tal. La fruta. Las verduras, porque claro, aquí me ha quedado un minuto, lo explico. Vale, si comemos muchos azúcares o muchos hidratos de carbono, harinas, estas harinas se digieren, van al hígado y el hígado dice, a ver, yo no necesito tanto azúcar, ¿qué hago con esto? Y él empieza a fabricar cosas. Entre las cosas que fabrica con esa energía que le llega es más colesterol.
Vale.
Y hay gente que dice, es que yo fabrico el colesterol. Bueno, pues puede ser que tomes muchos azúcares, pero es que el azúcar no es colesterol, ya, pero hace que tú fabriques colesterol, porque tú puedes fabricar colesterol en el hígado, ¿vale? Entonces, claro, otra cosa que favorece es aumentar los hidratos de carbono de las frutas, de las legumbres, del arroz integral. Por cierto, el arroz integral baja el colesterol por sí solo, ajá, porque tiene una molécula que engancha el colesterol y no lo deja absorber, o sea que favorece.
Bueno, mira, pero el tema del colesterol es un tema que vamos a tener que volver a tratar, porque ya hemos descubierto cosas. Nos hemos quedado con lo del colesterol bueno, que también existe, y con otras soluciones, ¿eh? Es un tema que vamos a volver a hablar, evidentemente. Cristian Didier, como siempre, un placer. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Ricardo. Buen día.
Ay, el colesterol es allò que... I, a més, el número del colesterol és aquell que ha anat canviant en el temps. Ja, abans era 220, després ho van baixar a 200, i ara no sé. Ara que quan parlem de 200 no sabem de què parlem, però bueno. Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a la una de la tarda. Ara busquem aquesta darrera hora informativa i ja està aquí amb nosaltres el David Velasco amb les escapades de nieve per parlar de totes aquestes activitats de cara al teu temps de lleure a les estacions hivernals.